Bon dia, és la una. Us parla Arnau Vilà. Pugen a 62 persones el nombre de víctimes que han perdut la vida al País Valencià a causa de la dana que ha deixat pluges de fins a 400 litres en alguns punts. Diversos municipis de Catalunya, com ara Gavà, Sant Andreu, Terrassa o Badalona, donen suport a les víctimes de la dana amb un minut de silenci. Enric Sitjà, de Badalona Ràdio, bon dia.
Bon dia, Arnau. Badalona ha celebrat fa una hora un minut de silenci en record de les víctimes de la dana, sumant-se així a la crida de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. L'alcalde Xavier García Albiol no ha pogut assistir a la commemoració, però membres del seu govern i representants de l'oposició sí que hi han participat. Això sí, amb el paraigües a la mà, perquè la pluja ha fet acte de presència.
I actualment quina és la situació al barcelonès, Enric?
Com comentàvem, la pluja ha sigut present a la ciutat fins fa escassos segons. De fet, tant la ciutat com la comarca i la resta d'àrea metropolitana de Barcelona estan en avís per temps violent i s'espera que puguin caure pluges intenses acompanyades de fenòmens violents. Això sí, lluny del que hem vist a altres territoris de l'Estat.
Moltes gràcies, Enric. I al País Valencià, la dana ha desencadenat riuades devastadores, inundacions i importants talls en xarxes ferroviàries i viàries, cosa que ha fet necessaris alguns rescats. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat el seu condol per les víctimes del temporal i ha explicat que totes les administracions treballen de forma coordinada per continuar buscant les persones desaparegudes. Sánchez ha assegurat que posaran tots els recursos necessaris perquè les zones afectades puguin tornar a la normalitat de la forma més ràpida possible.
Sé que detrás de todos esos daños hay décadas de esfuerzo, proyectos vitales hoy sumidos en la más absoluta incertidumbre. Pero también os vamos a ayudar, con todos los recursos del Estado, si hace falta de la Unión Europea, para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible.
El cap de l'executiu espanyol ha demanat precaució i ha advertit que el temporal pot seguir fent estralls arreu de l'Estat espanyol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, per la seva part, ha enviat un missatge de solidaritat als presidents del País Valencià, Castella, La Manxa i Andalusia, les tres comunitats més afectades per la dana.
Ahir vaig poder enviar un missatge de solidaritat als tres presidents d'aquestes comunitats autònomes posant a disposició tots els efectius que té Catalunya en el cas que els puguin necessitar. No? Crec que és just fer-ho i, en fi, les notícies que es van coneixent, són colpidores per totes i per tots. No?
La sessió ha començat amb un minut de silenci en memòria de les víctimes mortals.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimecres 30 d'octubre de 2024. Això és l'Enjoc.
Amb Martí González.
Dimecres 30 d'octubre, pendents de la meteorologia i d'aquesta dana, dia fort avui de Copa del Rei, amb 7 partits en presència catalana, Europa Albacete, Eivissa Nàstic, Olot Còrdoba, Badalona Futur Osca, Lleida Baracaldo, Sant Andreu Mirandés i l'Extremadura Girona. Per tancar aquesta jornada d'avui, ahir l'Hospitalet de Tercera Federació ja es va acomiadar de la competició després de caure 1-5 en un partit que es va trencar en l'últim quart d'hora contra un dels equips de la part alta de segona divisió, el Saragossa. Molt futbol, però també bàsquet, handbol, waterpolo, hoquei patins i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, avui es disputa el gruix de partits de la primera ronda, partit únic de la Copa del Rei.
Doncs així és, perquè 7 equips catalans dels 10 que disputen aquesta primera eliminatòria juguen avui. El primer d'entrar en acció és l'Europa de segona federació, que rep el nou Sardenya a l'Albacete de segona divisió a 6:45 de la tarda. A les 7 serà el torn del Nàstic de primera federació que visita el camp d'un equip d'una categoria inferior, l'Eivissa i Espitiuses de la segona federació. També a les 7, nou enfrontament entre un equip de segona federació contra un de segona divisió. L'Olot rebrà el Municipal al Còrdoba. I a les 8, triple representació catalana, amb el Badalona Futur i el Sant Andreu, rebent també equips de la categoria de plata al futbol espanyol, com són l'Osca i el Mirandés, respectivament. De la seva banda, el Lleida visitarà el camp del Baracaldo, de Primera Federació. Finalment, per tancar la jornada, el Girona visitarà el camp de l'Extremadura, de Tercera Federació, a les 9 del vespre.
Avui farem la prèvia de tots aquests partits i també parlarem del Centre Esports Hospitalet, que va dir adéu ahir a la Copa.
Els riberencs van acabar caient 1-5 contra l'actual quart classificat de segona divisió, l'històric Saragossa, de Víctor Fernández. Això sí, l'Hospi, que poques hores abans del partit havia anunciat la contractació de Jaume Delgado com a nou inquilí de la banqueta riberenca, va aguantar amb el marcador ajustat fins a l'últim quart d'hora, quan els aragonesos van apretar l'accelerador, van premar l'accelerador per tancar la eliminatòria engolejada.
I demà encara quedaran dos partits amb equips catalans per jugar aquesta primera ronda de Copa.
Doncs així és, l'Espanyol visitarà demà a les 7 de la tarda Riazor per enfrontar-se al Sant Tirso de la regional gallega. Sis categories de diferència, les mateixes que separen la Unió Esportiva Vic i l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontaran demà en un partit històric al Municipal Hipòlit Planes de la capital d'Osona.
El Barça encara queda exempt de disputar aquesta ronda de Copa, com també el Madrid, l'Atlètic Club i el Mallorca, els equips que disputaran la Supercopa al gener. Tot això, la Federació Espanyola ha hagut d'ajornar els partits que havien de disputar avui al València i al Llevant pels efectes de la dana.
El temporal afecta sobretot l'est de l'estat espanyol, en especial el País Valencià, dificultant el desplaçament dels dos equips valencians que havien de jugar a Madrid i a Galícia, respectivament. També s'ha ajornat el partit d'Eurocamp masculina de bàsquet del València, de Pedro Martínez, que havia de jugar avui a la Fonteta contra el Leitkabelis lituà.
Més bàsquet, gran victòria del Barça ahir a l'Eurolliga masculina.
Els blaugranes van superar l'Efes, un dels candidats a ser a la Final Four, 88-97, amb una gran actuació coral, tot i que va destacar especialment Chimizu Mutu, que va fer el seu millor partit a Europa, amb 21 punts, 3 rebots i 20 de valoració. El Barça es consolida com a líder de la classificació amb 5 victòries en 6 partits i demà mateix té un altre compromís exigent. Fora de casa, en aquesta Eurolliga, en una altra pista molt i molt calenta, la d'Olympiacos grec.
Per cert, el Nicola Provítola va passar ahir a la tarda per quiròfan per operar-se de la greu lesió de genoll.
L'exterior argentí s'estarà uns 10 mesos de baixa, segons pronostica el club, després de trencar-se el lligament encreuat anterior i lesionar-se també el menisc. La intervenció va anar a càrrec del doctor Jordi Puig de Llívol i el seu equip dels serveis mèdics blau.
I la penya, en canvi, ahir, tornant a la part esportiva, va acabar perdent un partit que tenia força controlat a l'Eurocup.
Doncs sí, Martí, una autèntica llàstima. Malauradament, els verdinegres van acabar caient 76-78 després de dues pròrrogues contra el Gran Canària en la sisena jornada d'Eurocup masculina. Un mal final, amb molt de desencert des del tir lliure i males decisions en el llançament exterior van condemnar el Joventut, que encaixa la quarta derrota europea en 6 partits, la tercera, malauradament, consecutiva.
En canvi, a l'Eurocup femenina, tràmit superat, sense problemes per a l'Uni Girona.
La Gironia es va aconseguir la victòria més àmplia de la seva història, Martí, 96-35, 15 números, 61 punts de diferència contra el Yerevan Foxes d'Armeni. 8 victòries en 8 partits aquesta temporada per l'equip de Roberto Íñiguez, que continua líder en solitari al grup de l'Eurocup.
I aquest mateix matí, l'Uni, per cert, ha anunciat un nou fitxatge.
Doncs sí, mira, es tracta de la pivot haitiana Vinoise Pierre-Loire, que arriba per reforçar el joc interior de l'equip. La jugadora ocupa plaça d'extracomunitària en les competicions FIBA, però no a la Lliga, on sí que podrà jugar per la seva condició Cotonou. Pierre-Loire, de 29 anys i 1,93 m d'alçada, arriba procedent del Kocaeli, de la Lliga Turca, en qui ha fet 13,3 punts i 6 rebots de mitjana en els 3 partits que ha disputat. Ja va jugar amb l'Uni, recordem-ho, al final de la temporada 2018-2019, ajudant el conjunt gironí a guanyar la seva segona lliga.
Tornant a la categoria masculina encara en bàsquet, avui també té compromís europeu el Baxi Manresa.
Els manresans reben el nou Congost al Nineche Mig alemany en la tercera jornada de la fase de grups de la FIBA Champions League. Els dos equips arriben al mateix balanç, una victòria i una derrota en la competició. El partit començarà a 3:15 del vespre al nou Congost.
En handbol, derrota de 3 del Granollers ahir a Suècia.
Els vallesans van caure 35-32 a la pista del Silkeborg en la quarta jornada de la European League masculina. Tot i la derrota, l'equip d'Antonio Rama continua segon al grup gràcies a mantenir el gol averaix favorable amb el conjunt suec, el qual van guanyar de nou la setmana passada al Palau d'Esports.
En hoquei patins, avui es posa al dia l'hoquei lliga masculina.
Doncs sí, perquè aquest vespre a 2:15 es disputa el partit pendent de la quarta jornada entre el Pont Lleida i l'Igualada Rigat, volíem dir, que ve de jugar la Copa Intercontinental aquest cap de setmana passat.
En waterpolo, avui també, torna a la Champions masculina amb la tercera jornada per als dos equips catalans.
Mira, el Barceloneta vol mantenir el lideratge del grup C amb la visita a la piscina de Sant Sebastià del Marsella, de l'equip francès. De la seva banda, el Sabadell, que ha guanyat un partit, n'ha perdut un altre, jugarà a domicili contra el Primorats Kotor de Montenegro. Els dos partits comencen a les 8 del vespre.
També en waterpolo, avui es recuperen dos partits pendents de la tercera jornada de Lliga, la divisió nord femenina.
En una estona, a 3:15, el Mataró, que continua invicte, rep l'Echei de Canari, que encara no ha puntuat, i a les 9 de la nit, duel entre dos equips catalans que no han perdut cap punt fins ara. Terrassa, Sant Feliu.
En futbol sala, només el Mataró segueix endavant a la Copa del Rei dels equips catalans de segona divisió B.
Els marsmencs van superar el Sala 5 Martorell, equip d'una categoria superior, per 2-0 en el duel català d'aquests 30 dotzens de final. En canvi, malauradament, el Covisa Manresa va caure 0-3 contra un altre equip de segona. L'Eivissa i s'acomiada, diu adeu a la competició.
En corfbol, l'europeu que es disputa a Calonja, derrota de Catalunya i contra la vigent subcampiona d'Europa, Bèlgica.
El combinat català va caure 10-35 contra un equip superior. Catalunya va guanyar per la mínima Anglaterra la primera jornada i aquesta tarda jugarà l'accés a les semis contra la República Txeca. A 7:45, recordem-ho, a Calonja.
I un últim punt, en tenis taula, avui també es disputa un partit pendent de la Superdivisió Femenina en presència catalana.
Doncs sí, perquè a les 6 de la tarda el Tramuntana Figueres rep l'UCAM Cartagena. Les empordaneses miraran de sumar els primers punts de la temporada contra un conjunt de la part alta.
Dimecres 30 d'octubre, 11 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. Avui 7 equips catalans s'estrenen a la Copa del Rei amb la primera ronda de la competició. Partit únic, el que va dir adéu ahir va ser l'Hospitalet de Tercera Federació, que va acabar caient 1-5 contra l'actual quart classificat a segona, el Saragossa. Això sí, els ribarencs, que a poques hores abans del partit havien anunciat la contractació de Jaume Delgado, l'exjugador de l'Hospitalet, com a nou entrenador, van aguantar un marcador ajustat fins a l'últim quart d'hora, quan els aragonesos van apretar, van prémer l'accelerador per tancar aquesta eliminatòria amb golejada. I avui, com dèiem, gruix de partits d'aquesta primera ronda, amb 7 duels en presència catalana. El primer serà l'Europa, que rep el Nou Serenya 6:45 a l'Albacete, un altre equip de segona divisió. Escoltem el tècnic del conjunt graciany, Alberto González.
Doncs gaudir-ho i tenir aquesta emoció, no, que s'ha de tenir. També tenir els peus a terra, no? Al final, el començament de partit, saber entrar al partit, els nervis del començament, també hem d'intentar passar-ho el més aviat possible i que estigui més controlat que mai, i jo crec que al final també competir, no? Posar les coses molt difícils a un equip de segona divisió com l'Albacete, que segur serà molt difícil, segur que han d'estar molt i molt bé per poder estar a prop de passar, però bueno, jo crec que fent les coses i trobant la nostra millor versió podem estar molt a prop de competir i posar les coses difícils.
A 6:45 de la tarda aquest Europa Albacete, i mitja hora més tard, a les 7, torn per a l'únic equip català a banda dels dos de primera divisió, que juga fora de casa contra un rival de categoria inferior, el Nàstic de Tarragona, de primera federació, que visita el camp de l'Eivissa Illes Pitiuses, de segona federació. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic buscarà aquesta nit eliminar la Societat Deportiva Eivissa i passar la segona eliminatòria de la Copa. Els de Dani Vidal volen fer un bon paper i segurament aquest primer partit serà donant entrada a l'equip titular a jugadors que no tenen tants minuts en Lliga. L'objectiu de l'equip és passar eliminatòries, com fa un parell d'anys que va arribar fins a la tercera eliminatòria quan va ser eliminat per Osasuna, que al final va acabar sent un dels finalistes de la Copa. Dani Vidal preveu un partit complicat davant d'un bon rival que ha anat de menys a més clarament a la seva temporada a la segona federació. L'any passat havia aconseguit l'ascens passejant-se pràcticament per la tercera federació. L'entrenador del Nàstic no ha volgut confirmar si farà molts o pocs canvis, però sí que ha reconegut que farà un equip competitiu per disputar una eliminatòria i una competició a la que li volen donar molta importància.
Molta importància. La veritat és una competició que és atractiva per nosaltres, competició oficial, i afrontem el partit pues, amb la màxima il·lusió i amb el que ha ficat en passar eliminatòria.
La plantilla ha viatjat aquest migdia cap a Eivissa, on quedaran concentrats per jugar a partir de les 7 de la tarda aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei, partit que xiularà el madrileny Jerónimo Montes García Navas.
Gràcies, Jordi. A la mateixa hora, a les 7, avui també l'Olot, també de segona federació, rebrà un altre equip de categoria de plata del futbol espanyol, el Córdoba, mentre que ja a les 8 el Badalona Futur s'enfrontarà a l'Osca, també de segona, de la mateixa manera que el Sant Andreu rebrà el Narcís Sala al Mirandés, semifinalista, recordem, d'aquesta Copa el 2012. i també a les 8 el Lleida rebrà el Camp d'Esports al Baracaldo, de només una categoria superior, de Primera Federació. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Es tracta del debut del conjunt de la capital del Segrià aquesta temporada de la Copa del Rei. L'emparellament ha dut al Lleida a veure's les cares al Camp d'Esports amb el Baracaldo de Primera Federació i immers en una dinàmica de dues victòries consecutives. En aquest sentit, i preguntat per si la Copa molesta o no al moment de l'equip pensant en la Segona Federació, el tècnic Marc García responia a això.
No sé, ni siquiera m'ho he plantejat des d'aquest punt de vista, és el següent. Pensar que ajuda o que no, pues, tampoc ajudaria massa a res en realitat, vull dir, no ho he plantejat ni des d'un punt de vista positiu ni negatiu. És el que toca, tenim que jugar este, tenim que intentar guanyar, que és el que fem sempre, i més enllà d'això, pues, t'ho diré demà quan acabi.
Tot i que l'entrenador va deixar clar que no creu amb les rotacions i que posarà de titulars als jugadors que atansin a guanyar el partit, es poden preveure canvis i que jugadors menys habituals a la competició domèstica surtin d'inici avui, a partir de les 8 del vespre, al Camp d'Esports.
Gràcies, Sergi. Finalment, també en aquesta primera ronda de Copa, el Girona visitarà a les 9 al Camp de l'Extremadura, de Tercera Federació. El tècnic del conjunt gironí, Mitchell, que assegurava ahir a la prèvia que aquesta competició li feia especial il·lusió.
La millor recuperació d'un equip és guanyar un partit i estar en altra competició per fer història. Per mi, el més important és demà guanyar i ja veurem el dissabte. Però no, clar que hem de controlar les càrregues d'entrenament, de partits, i ho farem, però no podem deixar cap competició fora. Necessitem demà guanyar i fer un bon partit perquè és bo per l'equip i per el creixement de nosaltres.
El Girona que està passant per un moment complicat pel que fa als resultats, però sobretot també per les lesions que està patint, i Mitchell i el cos tècnic explicaven ahir que ja han fet autocrítica per mirar de revertir aquesta situació.
Hem fet autocrítica i estem pensant què fer per millorar, però ara mateix toca jugar cada 3 dies. Fins la setmana que ve, que hi haurà una aturada que espero que sigui millor que la darrera. I ja està. Però sí he fet autocrítica, sí he mirat els entrenaments, no sé, moltes coses que han fet que estem ara mateix en una situació difícil, complicada, però maca per l'entrenador, perquè per mi és aprenentatge.
Avui a les 9 aquest Extremadura Girona, amb Brian Hill, que torna ja recuperat dels problemes del turmell, però encara amb nombroses baixes, incloses les de Yangel i Estuani, que no han entrat a la convocatòria per precaució, ja que arrosseguen molèsties. Oriol Romeu i Sigankov, per cert, que encara no jugaran avui, ja han aparegut als entrenaments en la recta final del seu procés de recuperació. Veurem si estan pel partit de Lliga d'aquest cap de setmana. Per tant, Mitchell, que dins de la normativa, que només permet jugar que juguin 3 jugadors amb fitxes del filial a la vegada, haurà de fer rotacions avui per jugar a Extremadura. Demà, els dos catalans que queden per jugar aquesta ronda, l'Espanyol visitarà a Riazor per enfrontar-se al Sant Tirso de la Regional Gallega, 6 categories de diferència, les mateixes que separen la Unió Esportiva Vic i l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontaran també demà a les 7 en un partit històric al municipal Hipòlit Planàs de la capital d'Osona. En bàsquet, gran victòria del Barça ahir a Istanbul en la 6a jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes van superar l'Efes, un dels candidats de ser la Final Four, 88-97, amb una gran actuació coral, tot i que va destacar especialment Chimezi Metu, que va fer el seu millor partit a Europa amb 21 punts, 3 rebots i 20 de valoració. Escoltem el tècnic Joan Peñarroya, satisfet amb el triomf, però recordant que això segueix. En menys de 48 hores, de fet demà al vespre, els blaugranes visiten una altra pista calenta, la d'Olympiacos.
La competició no para, i a l'igual que pues, venim de diumenge de un partit molt competit contra un gran rival i de no guanyar, doncs ara hem guanyat a una canxa molt complicada. Hem d'estar contents, però demà mateix ja ens hem de ficar a rumiar amb Olympiacos i, bueno, jo estic content perquè l'equip dona respostes i aquest és el camí. Ni quan guanyes t'has de tornar boig, ni quan perds, doncs tot és un drama i l'equip jo crec que ho està entenent, però sobretot l'equip crec que cada dia fa més cosetes en tot allò que podem treballar.
El Barça que es consolida com a líder d'aquesta Eurolliga amb 5 victòries en 6 partits. Per cert, Nicola Provitola va passar ahir per quiròfan per operar-se de la greu lesió de genoll, que intervenció satisfactòria i 10 mesos de baixa segons la previsió dels serveis mèdics del club. I a l'Eurocup masculina, en canvi, la penya va acabar perdent ahir després de dues pròrrogues, un partit que tenia controlat contra el Gran Canària, sobretot amb molts errors des del tir lliure en el tram final i amb decisions estranyes també dels àrbitres. Al final, 76-78, quarta desfeta europea per al Joventut en 6 jornades. arribades d'aquesta fase de grups d'Eurocup. I a l'Eurocup femenina, en canvi, l'Espai Girona va complir el tràmit i va superar per un contundent 96-35, 61 punts de diferència, que es converteixen a la victòria més àmplia de la història del club contra el Yerevan Foxes Armeni per celebrar Sant Narcís. Per cert, l'Uni ha anunciat avui mateix la incorporació de la pivota haitiana Vionis Pierre-Louis, que ja va defensar. Recordem la samarreta de Gironina al final de la temporada 18-19 i va guanyar la Lliga. Girona FM, Pau Villafañe.
Les gironines lideren així de manera incontestable el grup L de l'Eurocup amb 4 triomfs consecutius, una situació que també comparteixen a la Lliga, on són co-líders amb el València després d'encadenar-hi 4 victòries seguides. L'Espar Unis Girona, que avui ha fet oficial la incorporació de la pivot Vionis Pierre-Louis pel que resta de temporada i tindrà plaça a Cotonou. Així valorava el seu fitxatge el director esportiu Pere Puig.
Molt contents d'anunciar la incorporació de Pierre-Louis en un moment doncs, que el mercat no oferia zero alternatives. Ella, al rebre la nostra trucada, s'hi va posar molt bé i ha fet el possible doncs, per aterrar a Girona. En moments, com ja us dic, que no hi ha jugadores cincs interiors lliures i aquest l'arribada de Vivi doncs, de ben segons ajudarà en un moment doncs, que físicament l'equip ja ho necessitava.
Com és costum, l'Espar Unis Girona tindrà poc temps per assaborir la victòria i és que divendres ja hi ha partit de Lliga contra el Casademont Saragossa i després el calendari ja els donarà un respir amb l'aturada de seleccions.
Gràcies, Pau. I tornant a la categoria masculina, avui també té partit compromís europeu al Baxi Manresa, que rep el Nou Congost en Liners Chemnitz d'Alemanya en la tercera jornada de la fase de grups de la FIBA Champions League. El tècnic assistent del conjunt manresà, Pau del Tío, destacava la prèvia la importància de guanyar a casa.
Sí, la competició de la Champions és una competició curta i evidentment no tens molt marge de, no, de ratificació, no? Si perds partits, sobretot a casa, no? I, bueno, sí, serà un partit important, com són tots els partits, però, bueno, sí que és veritat que la FL, que sigui la competició tan curta, doncs condiciona molt les victòries o derrotes a casa.
Tant Manresa com Chemnitz arriben tots dos amb un balanç d'una victòria i una derrota a la competició. El partit començarà a 8:45 del vespre. Parlem ara d'handbol. El Granollers va caure de 3 ahir a la pista del Bjerringbro Silkeborg suec, 35-32, i afronta de les dues últimes jornades de la fase de grups de la European League masculina amb el golaveratge favorable contra el conjunt suec, a qui va guanyar el Palau d'Esports de nou. Els vallesans van començar malament ahir el partit amb poca contundència defensiva que els encallava després d'un atac estàtic, però van acabar reaccionant a la segona meitat per aconseguir una diferència més baixa. La crònica des de Ràdio Granollers, Arnau Moya.
El Freiking Balonmano Granollers va caure per 35-32 davant el Bjerringbro Silkeborg. L'equip vallesà va patir durant la primera meitat del partit, gràcies sobretot a l'encert des del tir exterior del danès Peter Bolling. Escoltem la valoració de l'enfrontament de la veu d'Antonio Rama, entrenador del Freiking Balonmano Granollers.
La veritat és que la primera part ha sigut molt, molt dolenta. Defensivament hem estat molt tous, ens hem jugat molt fàcil, no hem estat contundents en les ajudes, no hem estat contundents en el contacte que havíem de, com havíem d'estar, i això ha fet que ràpidament se'ns anessin al marcador. Som un equip que si no defensem bé ens costa molt fer gols en atac posicional, no podem córrer contraatac, i això ens ha marmat molt, sobretot la primera part. Però bé, dintre de lo negatiu que és perdre, ens enduem doncs, aquesta situació de gol a veraç positiu, i ara s'ha de fer els deures, que serà molt, molt difícil.
Tot i ajustar la defensa i aconseguir recuperar pilotes, el Freiking no va poder capgirar el marcador, però sí treure un gol a veraix positiu. Els vallesans ara gaudiran de 3 setmanes sense competició europea, i és que l'EA, que fou European League, tornarà el dimarts 19 de novembre, quan el Freiking s'enfrontarà al Palau d'Esports de Granollers davant el Górnik Zabrze.
En hoquei patins, avui es disputa un partit pendent de la quarta jornada de l'hoquei lliga masculina entre el Pons Lleida i l'Igualada Rigat a 8:45 del vespre, l'Igualada que va jugar aquest cap de setmana a la Copa Intercontinental i per això no va poder jugar aquesta jornada de lliga. I en waterpolo avui també tenim jornada de Champions masculina, la tercera, amb els partits dels dos equips catalans. El Barceloneta buscarà mantenir la condició d'invicta i defensar el liderat del grup a casa contra el Marsella de l'exmariner Marc Larumbe a 8:00 del vespre, i a la mateixa hora el Sabadell, segon del seu grup, per darrere de l'Olimpiakos, visita la piscina del Primo Timorats, Kotor, Montenegrí. En categoria femenina, per cert, avui es juguen dos partits pendents de la tercera jornada de Lliga, a 2:15, d'aquí una estona començarà el Mataró Echeide, i ja al vespre a les 9, duel català entre el Terrassa i el Sant Feliu. Finalment, un últim punt abans d'acabar, en futbol sala, només el Mataró segueix endavant a la Copa del Rei dels equips catalans de la segona divisió B. Els maresbencs, de fet, van superar el Sala 5 Martorell, equip d'una categoria superior de la segona divisió estatal, per 2-0 en el duel català. En canvi, el Covisa Manresa va caure 0-3 contra un equip de segona divisió, com és l'Eivissa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El partit va començar amb un gol matiner dels Balears aprofitant una jugada assajada de servei de banda. A partir d'aquí, el Covisa va haver de remar contracorrent. Tot i així, el Manresa va intentar reaccionar al gol inicial i va disposar de 3 ocasions de gol consecutives per empatar el partit. De fet, a partir del gol inicial, la pressió alta del Manresa va impedir que l'Eivissa jugués amb comoditat. Als vegencs, tot i continuar gaudint d'ocasions, el gol se'ls resistia i una jugada aïllada a la segona part va sumar el 0-2 a favor de l'equip de segona divisió. En els últims minuts de partit, el Manresa va treure el porter jugador per intentar retallar distàncies, un risc que va permetre a l'Eivissa sentenciar el maig amb el tercer gol a falta de 2 minuts per acabar. Tot i la derrota davant d'un equip d'una categoria superior, aquesta ha estat la millor temporada del Covisa Manresa en aquesta competició. Els homes de Paco Cachinero han aconseguit arribar per primera vegada a la tercera ronda del torneig. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh.
I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Obstacles han passat. Et sento tan, tan a prop com el far que cada cop es fa més gran. Vols inundar-ho tot, Julià. Seré els teus ulls a sol, com un llençol. He caçat somnis dins un sac, com papallones al vent. Aquest cop, la papallona he estat jo, i tu una xarxa impacient, Julià. Seré els teus ulls a sol, com un llençol, vigilant la teva nit. Que dins l'amor no hi ha espais buits, no hi ha no llocs, no hi ha un sol forat enmig. L'amor no té espais buits.
Bon dia i bon dimecres 30 d'octubre de 2024. Això és l'En Joc.
En Joc. Amb Martí González.
Dimecres 30 d'octubre, avui dia de Copa del Rei, amb 7 partits en presència catalana, si ho permeten les condicions meteorològiques, i aquesta dana, que ja ha obligat a ajornar els partits del València i del Llevant. Parlarem molt de futbol, però també de bàsquet. Gran victòria del Barça ahir a la pista de l'Efes, just abans de jugar a la d'Olimpiakos demà. Derrota de la penya a casa, en canvi, de l'Eurocup masculina, i victòria molt contundent de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina. Avui, per cert, tot del Manresa, que en aquest cas té partit de Champions League masculina. Futbol, bàsquet, però també handbol, hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'En Joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, avui es disputa el gruix de partits de la primera ronda, partit únic de la Copa del Rei.
Doncs així és, 7 equips catalans dels 10 que disputen aquesta primera eliminatòria juguen avui. El primer entrant en acció és l'Europa de segona federació, que rep l'Albacete de segona. El Nou Sardenya, 6:45 de la tarda. A les 7 serà el torn del Nàstic de primera federació, que visita el camp d'un equip d'una categoria inferior, l'Eivissa Illes Pitiuses. També a les 7, nou enfrontament entre un equip de segona federació contra un de segona divisió. L'Olor rebrà el municipal al Còrdoba. I a les 8, triple representació catalana. Amb el Badalona Futur i el Sant Andreu reben també equips de la categoria de plata del futbol espanyol, l'Osca i el Mirandés, respectivament. De la seva banda, el Lleida visitarà el camp del Baracaldo Basc, de primera federació. Finalment, per tancar la jornada, el Girona visitarà el camp de l'Extremadura, de tercera federació, a les 9 del vespre.
Avui farem la prèvia de tots aquests partits i també parlarem del Centre d'Esports Hospitalet, que malauradament va dir adéu ahir a la Copa.
Els riberencs van acabar caient 1-5 contra l'actual quart classificat de segona divisió, el Saragossa. Això sí, l'OSPI, que poques hores abans del partit havia anunciat la contractació de Jaume Delgado com a nou tècnic, va aguantar amb el marcador ajustat fins a l'últim quart d'hora, quan els aragonesos van a prema l'accelerador per tancar l'eliminatòria engolejada.
I demà encara quedaran dos equips catalans per jugar aquesta primera ronda de Copa.
Doncs sí, Martí, l'Espanyol visitarà demà a les 7 de la tarda a Riazor per enfrontar-se al Sant Tirso de la regional gallega. 6 categories de diferència, les mateixes que separen la Unió Esportiva Vic i l'Ètic de Madrid, que s'enfrontaran demà en un partit històric al municipal Hipòlit Planes de la capital d'Osona.
El Barça encara queda exempt de disputar aquesta ronda de Copa, com també el Madrid, l'Atlètic Club i el Mallorca, els equips que disputaran la Supercopa al gener. A tot això, la Federació Espanyola ha hagut d'ajornar els partits, com dèiem abans, que havien de disputar avui el València i el Llevant, pels efectes de la dana.
El temporal ha afectat sobretot l'est de l'estat espanyol, en especial el País Valencià, on a hores d'ara ja se situen en 72 els morts, i pel que fa a la vessant esportiva, dèiem que, malauradament, doncs, València i Llevant han hagut d'ajornar aquests partits. Havien de jugar a Madrid i a Galícia. També s'ha ajornat el partit d'Eurocup masculina a bàsquet del València, del català Pedro Martínez, el tècnic, que havia de jugar avui a la Fonteta contra el Lietkabelis lituà.
Més bàsquet, gran victòria ahir del Barça a l'Eurolliga masculina.
Els blaugranes van superar l'Efes, un dels candidats a ser a la Final Four, 88-97, amb una gran actuació coral, tot i que va destacar especialment Chimezi Metu, que va fer el seu millor partit a Europa amb 21 punts, 3 rebots i 20 de valoració. El Barça es consolida com a líder de la classificació, amb 5 victòries en 6 partits, i ara mateix tenen un altre compromís exigent, fora de casa, en aquesta Eurolliga, en una altra pista calenta, l'Aldo Olympiacos grec.
Per cert, Nicola Barovitola va passar ahir a la tarda per quiròfan per operar-se de la greu lesió de genoll.
L'exterior argentí s'estarà uns 10 mesos de baixa, segons pronostica el club, després de trencar-se el lligament encreuat anterior i lesionar-se també el menisc. La intervenció, volíem dir, va anar a càrrec del doctor Jordi Puig de Llívol i el seu equip dels serveis mèdics blaugranes.
I la penya, en canvi, tornant a la part esportiva, va acabar perdent ahir un partit que tenia força controlat contra l'Eurocup.
Doncs sí, malauradament, els verdinegres van acabar caient 76-78 després de dues pròrrogues contra el Gran Canària en la sisena jornada d'Eurocup masculina. Un mal final, amb molt desencert des del tir lliure i males decisions en el llançament exterior, van condemnar el Joventut, que encaixa la quarta derrota europea en 6 partits, la tercera, malauradament, consecutiva.
En canvi, a l'Eurocup femenina, tràmit superat sense problemes per a l'Uni Girona.
Sí, les gironines van aconseguir la victòria més àmplia de la seva història, 96-35, 61 punts de diferència contra el Yerevan Foxes Armeni. 8 victòries en 8 partits aquesta temporada per l'equip de Roberto Íñiguez, que continua líder en solitari de grup de l'Eurocup.
I aquest mateix matí l'Uni ha anunciat un nou fitxatge.
Es tracta de la pivot haitiana Binoise Pierre-Loi, que arriba per reforçar el joc interior de l'equip. La jugadora ocupa plaça d'extracomunitària a les competicions FIBA, però no a la Lliga, on sí que podrà jugar per la seva condició Cotonou. Pierre-Loi, de 29 anys i 1,93 m d'alçada, arriba procedent del Kocaeli de la Lliga Turca, en qui ha fet 13,3 punts i 6 rebots de mitjana en els 3 partits que ha disputat. Ja va jugar amb l'Uni al final de la temporada 2018-2019, ajudant el conjunt gironí a guanyar la seva segona lliga.
Tornant a la categoria masculina, encara en bàsquet, també avui té compromís europeu al Baxi Manresa.
Els manresans reben el nou Congost al Nines Chenis Alemany en la tercera jornada de la fase de grups de la FIBA Champions League. Els dos equips arriben amb el mateix balanç d'una victòria i una derrota a la competició. El partit comença a 3:15 del vespre.
En handbol, derrota de 3 del Granollers ahir a Dinamarca.
Els vallesans van caure 35-32 a la pista del Silkeborg en la quarta jornada de la European League masculina. Tot i la derrota, l'equip d'Antonio Rama continua segon al grup gràcies a mantenir el gol a voraig favorable amb el conjunt danès, el qual van guanyar de nou la setmana passada al Palau d'Esports.
En hoquei patins, avui també es posa al dia l'hoquei lliga masculina.
Aquest vespre, Martí, a 8:45 es disputa el partit pendent de la quarta jornada entre el Pont Lleida i l'Igualada Rigat, que ve de jugar la Copa Intercontinental aquest cap de setmana passat.
En waterpolo avui torna la Champions masculina en la tercera jornada per als dos equips catalans.
El Barceloneta vol mantenir el lideratge del grup C amb la visita a la piscina de Sant Sebastià del Marsella, francès, el conjunt, i de la seva banda el Sabadell, que ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre, jugarà a domicili contra el Primorà Couture de Montenegro. Els dos partits començaran a les 8 del vespre.
I també en waterpolo, avui es recuperen dos partits pendents de la tercera jornada de Lliga, la Divisió Nord femenina.
Doncs sí, mira, Martí, en una estoneta, 2:15, el Mataró, que continua invicta, rep l'Etxell de Canari, que encara no ha puntuat. I a les 9 de la nit, duel entre dos equips catalans que no han perdut cap punt fins ara. Terrassa, Sant Feliu.
En futbol sala, només el Mataró segueix endavant a la Copa del Rei dels equips catalans de segona B.
Doncs sí, perquè els marsmencs van superar el Sala 5 Martorell, equip d'una categoria superior, per 2-0 en el duel català d'aquests 32ens de final. En canvi, el Covisa Manresa va caure 0-3 contra un altre equip de segona, l'Eivissa, i s'acomiada de la competició.
En corfbol, a l'europeu que es disputa a Calonja, derrota de Catalunya ahir contra el vigent un campió d'Europa, Bèlgica.
Doncs sí, el combinat català va caure 10-35 contra un equip molt superior. Catalunya va guanyar per la mínima Anglaterra en la primera jornada i aquesta tarda jugarà l'accés a semis contra la República Txeca a 8:15 a Calonja.
I un últim punt, en tenis taula avui es disputa un partit pendent de la Superdivisió Femenina amb presència catalana.
Sí, a les 6 de la tarda el Tramuntana Figueres rep l'UCAM Cartagena. Les empordaneses miran de sumar els primers punts de la temporada contra un conjunt de la part alta. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimecres 30 d'octubre, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Avui 7 equips catalans s'estrenen a la Copa del Rei amb la primera ronda de la competició, que es juga a partit únic. Sí, evidentment, la meteorologia ho permet. El que va dir adéu ahir va ser l'Hospitalet de Tercera Federació, que va acabar caient 1-5 contra l'actual quart classificat de segona, el Saragossa. Això sí, ribarencs, que poques hores abans del partit havien anunciat la contractació de Jaume Delgado com a nou entrenador, van aguantar un marcador ajustat fins a l'últim quart d'hora, quan els aragonesos van prémer l'accelerador per tancar aquesta eliminatòria, com dèiem, amb aquesta golejada, 1-5. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
Resultat enganyós entre el centre d'esport Hospitalet i el Real Zaragoza. L'1-5 final no reflateix el que va passar en el partit, principalment durant els primers 60 minuts. Durant molts trams, l'Hospi va jugar de tu a tu a un equip de categoria superior, que això sí, va demostrar la seva qualitat i eficàcia en els metres finals. El gol inicial del Zaragoza va ser contestat ràpidament per un dels homes destacats de l'Hospi. Sant Cujaví va ser l'autor de la diana local.
He vist que el defensa feia un control que pues, se li anava, m'he hagut d'anticipar, o sigui, veritat que he vist el passe i, bueno, he corregut amb cor i ànima i, bueno, he xutat, he creuat, he dit, mira, crec que tenia la confiança de que podia fer-ho i ha sigut així, que he marcat el gol. O sigui, és veritat que era l'empat i així donar un impuls a l'equip d'agafar i dir, hòstia, que es poden fer coses.
Fregant el descans va arribar l'1-2 i la segona part va canviar el guió. El Zaragoza va dominar territorialment molt més i a l'últim quart d'hora, amb un Hospi físicament tocat, va golejar fins a l'1-5 final. Era el primer partit del nou entrenador del centre d'esport l'Hospitalet, Jaume Delgado.
És una oportunitat estar en un club com l'Hospi, vengo con muchísima ilusión, se verá que llevo ayudando dos semanas al equipo, lo he estado viendo y bueno, al final se ha dado el caso y la verdad que muy contento porque veo mucho potencial.
La Copa del Rei ja és història i l'Hospi se centrarà a la tercera federació. El següent compromís del riberenc serà aquest diumenge, a 4:45 de la tarda, a Camp del Peralada.
Gràcies, Andrés. I avui, com dèiem, tornant a aquesta Copa del Rei, tenim el gruix de partits d'aquesta primera ronda amb 7 duels amb presència catalana. El primer serà l'Europa, que rep el Nou Sardenya a 6:45 de l'Albacete, un altre equip de segona divisió, i mitja hora més tard, a les 7, torn per a l'únic equip de català, a banda dels dos de primera divisió, que juga fora de casa, contra un rival d'una categoria inferior, com és el Nàstic de Tarragona, de primera federació, que visita el camp de l'Eivissa i Illes Pitiüses, de segona federació. A la mateixa hora, a les 7, l'Olot, també de segona federació, rebrà un altre equip de categoria de plata del futbol espanyol, el Còrdoba. Olot FM, Guillem Guardiola.
La Copa del Rei aterra a l'estadi municipal d'Olot dos anys després i ho fan el millor moment de la temporada d'una Unió Esportiva Olot platòrica. Només tres dies després de saltar el camp del líder de segona federació, el Sabadell, els jugadors de Pedro Dolera rebran un rival de segona divisió a casa. El Còrdoba no ha començat la Lliga del tot bé, és a només 4 punts del descens després de 12 jornades i fora de casa només ha sumat un sol punt. Dolera analitza així els andalusos.
Bueno, és un equip que crec que té els millors números de pressió alta, de robos al camp contrari, en el qual ja et dic que és un equip que pressiona bé i fort, que no deixa respirar al contrari, que fot molt de ritme. És un equip que juga normalment un 4-3-3, amb lloc de posició ho fa molt bé, tenen bons jugadors. És un equip que repeteix bastant el seu 11.
El Còrdoba d'Ivan Ania no ha acabat de trobar la tecla durant aquest començament de la Liga Hypermotion, però això no vol dir que l'Olot ho tindrà fàcil. Antonio Casas, amb 5 gols, és el màxim golejador dels andalusos. Amb poc descans i molta càrrega a les cames, els futbolistes de Pedro Dolera jugaran un partit exigent, físic i molt dur. La Unió Esportiva Olot espera signar una bona entrada en un estadi municipal que en el darrer partit de Lliga contra el Sant Andreu va acollir més de 1.500 persones. El partit corresponent a la primera ronda de la Copa del Rei entre la Unió Esportiva Olot i el Còrdoba començarà a les 7 de la tarda d'aquest dimecres a l'estadi municipal. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Gràcies, Guillem. I ja a les 8. També avui el Badalona Futur s'enfrontarà a l'Osca, també de segona, de la mateixa manera que el Sant Andreu rebrà el Narcís Sala al Mirandés. Semifinalista, recordem, de la Copa del 2012. Escoltem el tècnic del conjunt andreuenc, Xavi Molist.
Tenim il·lusió. Il·lusió d'intentar fer les coses bé, com estem fent a la Lliga, i després competir el màxim possible contra un equip que sabem que és superior, que físicament estaran per sobre, que tècnicament la lògica et diu que estaran per sobre, però bueno, nosaltres tindrem les nostres possibilitats. Si som un equip reconeixible del que estem fent aquí, sobretot a casa, de tenir la pilota, crec que ells també poden en alguns moments patir i nosaltres intentar posar amb les nostres armes fer el millor futbol possible, que la gent disfruti i després, si estem una mica encertats, pues a veure si tenim aquesta una mica de sort i podem passar a l'eliminatòria.
A les 8 aquest Sant Andreu Mirandés i a la mateixa hora Lleida rebrà el camp d'esports al Baracaldo, de només una categoria superior, de primera federació. Finalment, també en aquesta primera ronda de Copa, el Girona visitarà també avui a les 9 al camp de l'Extremadura, de tercera federació. El tècnic del conjunt gironí, Mitchell, assegurava i la prèvia que aquesta competició li feia especial il·lusió i que el seu equip havia de donar una bona versió per passar avui l'eliminatòria.
Si estàs centrat en altra cosa que no sigui la competició de Copa, serà un problema, segur. I ja he dit als jugadors que necessiten estar a la nostra millor versió, perquè un jugador al camp ha de fer la seva millor versió sempre. No poden regular ni pensar que el rival és més o menys difícil. Espero la millor versió de l'Extremadura i necessiten la nostra millor versió per guanyar, com sempre. Humilitat, pensament de millora, sempre, i de fer les coses bé.
El Girona, que després de la temporada passada històrica, està passant per un moment complicat pel que fa als resultats, però sobretot per les lesions que està patint, i Mitchell i el cos tècnic explicaven ahir que ja han fet autocrítica per mirar de revertir aquesta situació, que els està servint també per aprendre. Encara no pensen, això sí, en reforçar la plantilla de mercat d'hivern.
queden molts partits abans i ja veurem. Ara mateix em preocupa recuperar els jugadors perquè penso que tenim una plantilla molt bona i molt àmplia i gran per fer dues competicions i tres. Per això el més important és la gent que està fora ara mateix, però no penso en el mercat d'hivern, penso en demà i només. És un moment difícil, però és un moment que hem d'estar més junts i més preparats i més concentrats, i per mi és un aprenentatge i crec que és bo. Ja veurem que el dia de demà serà millor.
Avui a les 9 aquest Extremadura a Girona, amb Brian Hill, que torna ja recuperat dels problemes del turmell, però encara amb nombroses baixes, incloses de les de Yangel i Estuani, que no han entrat a la convocatòria per precaució, ja que arrosseguen molèsties. Oriol Romeu i Tsigankov serien els primers en tornar, ja han aparegut els entrenaments, encara no jugaran avui, però estan al procés, a la recta final del procés de recuperació. Per tant, Michil, que dins de la normativa, només permet jugar a 3 jugadors amb fitxa del filial a la vegada, haurà de fer rotacions avui per jugar a Extremadura. Demà, els dos catalans que queden per jugar aquesta ronda, l'Espanyol visitarà el Riazor per enfrontar-se al Sant Tirso de la regional gallega, 6 categories per sota, en aquestes les mateixes que hi ha que separen la Unió Esportiva Vic i l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontaran demà també en un partit històric a les 7 al Municipal i Poliplanars de la capital d'Osona. En bàsquet, gran victòria del Barça ahir a Istanbul en la 6ª jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes van superar l'Efes, un dels candidats a ser a la Final Four, 88-97, amb una gran actuació coral, tot i que va destacar especialment Chimezi Metu, que va fer el seu millor partit a Europa amb 21 punts, 3 rebots i 20 de valoracions. L'escoltem al tècnic Joan Peñarroya, evidentment satisfet amb el triomf.
El Nafican, a l'igual, ens ha despistat una miqueta amb algunes situacions defensives que han fet que en aquesta primera part el partit n'és més ajustat del que tindria que haver anat per tal com havíem atacat nosaltres. Crec que hem fet un important pas en el tercer quart en la nostra defensa, els hem deixat amb 15 punts i a partir d'aquí, sense tindre pues, l'encert amb la línia de 3, per exemple, que hem tingut a la primera part, però hem controlat el partit i crec que bueno, és una victòria de mèrit. Guanyar fora de casa amb aquesta Euroliga és molt complicat i guanyar-ho amb un equip que estava jugant força bé, li donem molt de mèrit.
I això no s'atura menys de 48 hores després. Demà mateix al vespre els blaugranes revisiten una altra pista complicada com és la d'Olympiacos i arribaran amb el liderat consolidat de l'Eurolliga amb 5 victòries en 6 partits. L'únic que li pot igualar el balanç és el Žalgiris, que precisament va guanyar el Barça en la primera jornada a Kaunas i que avui rep l'Estrella Roja. Per cert, que Nicola Provitola va passar ahir per quiròfan per operar-se de la greu lesió de genoll, intervenció satisfactòria i 10 mesos de baixa segons la previsió dels serveis mèdics del club. I a l'Eurocup masculina, en canvi, la penya va acabar perdent després de 2 pròrrogues en un partit que tenia força controlat contra el Gran Canària, sobretot amb molts errors des del tir lliure en el tram final. Al final, 76-78 contra quarta, que significa, com dèiem, la quarta desfeta europea per al Joventut en 6 jornades d'aquesta fase de grups, la tercera consecutiva. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
El Joventut va perdre la pròrroga per 76-78 contra el Gran Canària. Un nou partit a l'Eurocup i es situa amb un balanç de 2 victòries i 4 derrotes. Penúltim a la classificació. Els verd i negres van desaprofitar una ocasió d'or perquè dominaven de 12 punts de renda al darrer quart. Però els àrbitres van descentrar absolutament el Joventut, que va començar a encadenar errors. Els fantasmes de la derrota a Saragossa, quan el partit el tenien guanyat i es va perdre, van aparèixer i es va repetir la història. En l'última acció, Robeson, que portava 0 punts, va jugar-se el triple per forçar una segona pròrroga, però va fallar. El tècnic Dani Milet subratllava la lamentable actuació arbitral.
Al final demanem un temps mort, hi ha una norma perquè l'altre equip no sàpiga la jugada, no? Abans es feia, el jugador trepitjava la línia, aleshores tu veies per on anaven els talls, els bloquejos, i aquesta norma ara sanciona amb una falta tècnica. Doncs hi ha hagut un moment que l'àrbitre, quan ja estem mostrant l'estructura de la jugada i la jugada, para ell per no sé quin motiu.
Els verds i negres s'hauran de refer perquè dissabte tornen a tenir partit a Badalona. Serà contra el Bàsquet Girona en un derbi d'urgències.
Gràcies, Xavi. A l'Eurocup femenina, ahir l'Espart Girona va complir el tràmit i va superar per un contundent 96-35, 61 punts de diferència, que es converteixen en la victòria més àmplia de la història del club contra el Yerevan Foxes Armeni per celebrar Sant Narcís. El tècnic Roberto Íñiguez va agrair el suport de l'afició, però es va mostrar especialment preocupat pel nivell arbitral.
Lo mejor el público. Solo les puedo dar las gracias y felicitarles, porque yo creo que están haciendo sentir muy cómodas a las jugadoras. Lo peor, los árbitros. Estoy muy preocupado con el nivel arbitral. Muy preocupado porque destrozan los partidos. Entonces yo no sé quién lleva esto, pero habrá que ver los partidos y ver qué pasa, porque no sé. Se dejan llevar por emociones externas del partido para pitar cosas
tienen que pitar lo que hay. Un árbitro bueno se despeja, despeja todo lo que hay y se concentra y pita lo que hay. Y en esto estoy viendo muchas carencias. Luego es muy difícil hablar con ellos, muy complicado.
En qualsevol cas, nova victòria per l'Unic, com dèiem, la vuitena en 8 partits aquesta temporada. Per cert, el club ha anunciat avui mateix la incorporació de la pivota haitiana Bionis Pierre-Louis, que ja va defensar la samarreta gironina a la final de la temporada 18-19 i va guanyar a la Lliga, de fet. Així ho valorava el director esportiu Pere Puig.
Molt contents d'anunciar la incorporació de Pierre-Louis, de la Bibi, en un moment doncs, que el mercat no oferia zero alternatives. Ella, al veure la nostra trucada, s'hi va posar molt bé i ha fet el possible doncs, per aterrar a Girona. En un moment, com ja us dic, que el mercat no permetia, doncs no hi ha jugadores 5 interiors lliures i l'arribada de Bibi doncs, de ben segur ens ajudarà en un moment doncs, que físicament l'equip ja ho necessitava. És una jugadora que coneix el club, que coneix la Lliga i que segur que tindrà una ràpida adaptació.
Pierre-Louis que té plaça a Cotonou i per tant podrà reforçar el joc interior de l'Uni sense ser ocupar plaça d'extracomunitària, en aquest cas a la Lliga femenina. I tornant a la categoria masculina, avui també tenia compromís europeu al Baxi Manresa que rep el Nou Congost, el Niners Chemnitz alemany, a la tercera jornada de la fase de grups de la FIBA Champions League. La prèvia des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Manresans i alemanys estan ara mateix empatats a la classificació amb una victòria per cada un. El poc nombre de partits que hi ha en aquesta primera fase de la competició fa molt valuoses les victòries a casa. El membre del cos tècnic del Manresa, Pau Del Tío, ho explicava a la prèvia del partit.
Sí, la competició de la Champions és una competició curta i evidentment no tens molt marge de ratificació, no? Si perds partits, sobretot a casa, no? I, bueno, sí, serà un partit important, com són tots els partits, però, bueno, sí que és veritat que la FL, que sigui la competició tan curta, doncs condiciona molt les victòries o derrotes a casa.
Els jugadors més decisius del conjunt alemany sobre la pista són Lansdowne, un base que és la brújula de l'equip, i el canadenc, un referent anotador, Asher Ugak, que pot jugar fins a 4 posicions diferents.
Són jugadors que combinen diferents posicions i que tots destaquen una mica per poder fer de tot. No? Una mica el que ara diem és molt bo, no? Practicant aquest joc, on comparteixen molt bé la pilota a nivell exterior i tenen molt clara la filosofia ofensiva, que és anotar spot-up threes i intentar anotar des de sota pintura, no? a prop de cistella.
El partit serà aquesta nit, a 3:15. Per part dels manresans, faltarà l'escolta uruguaià Santi Vescovi, que amb un esquinç de genoll de segon grau estarà entre 1 i 2 mesos de baixa.
I en hoquei patins, avui es disputa un partit pendent de la quarta jornada de l'hoquei lliga masculina entre el Pons Lleida i l'Igualada Regata. Serà 8:45 del vespre. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El passat cap de setmana el Pons Lleida no va disputar el respectiu enfrontament contra l'Igualada, ja que els de la Noia disputaven la Continental Cup. Aquesta quarta jornada, doncs, es disputa avui i ho fa amb un conjunt, el Llistat, que ha digerit la contundent derrota 9-4 contra el Barça, tal com deia l'entrenador Edu Amat.
Sí, com bé dius, jornada intersemanal, amb el que això implica, sempre són partits diferents entre setmana, però això ens ha donat que puguem tenir algun dia extra per preparar aquest partit. Crec que ens ha anat bé per desconnectar mentalment de la derrota amb el Barça. Evidentment, quan perds el que vols és tornar a competir, però crec que tal com va ser la derrota i amb les sensacions que van marxar, aquests dies extres han sigut bons perquè l'equip pogués refer-se mentalment d'aquell partit i afrontar amb la màxima ambició i garanties aquest duel amb l'Igualada.
L'enfrontament d'un altre té sortida avui a 8:45 del vespre, a l'11 de setembre.
Gràcies, Sergi. I abans d'acabar amb el waterpolo, avui també tenim jornada de Champions masculina, la tercera, amb els partits dels dos equips catalans. El Barceloneta buscarà mantenir la condició d'invicte i de líder, defensant aquest liderat a casa contra el Marsella de l'exmariner Marc Larumbé, avui a les 8 del vespre. I a la mateixa hora, també a les 8, el Sabadell, segon del seu grup per darrere d'Olimpiakos, visita la piscina del Primorac Kotor, Montenegrí. La prèvia és de Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
Bon dia. Ara mateix el club es troba empatat a 3 punts a la segona plaça amb el Sabona, que juga a domicili contra el líder, l'Olimpiakos. El Pireu, precisament, va aconseguir forçar la tanda de penals a la jornada inaugural, l'equip de Kotor, però ve de caure de 6 a casa contra els italians. Tot i això, Colet espera un partit molt dur.
Una batalla. Fora de casa, una ciutat
que viu i es coneix en el món pel waterpolo, un històric, campió d'Europa quan era Copa d'Europa, ha guanyat Champions, vull dir, un equip que ara, d'alguna manera, doncs, fa anys que no estava en el primer nivell, però ja ha guanyat la seva lliga, ha entrat per mèrits de guanyar la seva lliga amb la Wild Card i, evidentment, s'ha reforçat i molt comparativament a l'any passat i serà una batalla.
Aquest Primorac Keio Natació Sabadell, corresponent a la tercera jornada de la fase de grups de la Champions, comença a les 8 del vespre.
Gràcies, Pau. Hi ha encara en waterpolo un apunt abans d'acabar en categoria femenina. Avui juguen dos partits pendents de la tercera jornada de Lliga, la Divisió Nord femenina. Tenim en joc ara mateix el Mataró Etxeide i ara mateix que guanyen encara les mataronines encara el segon període, 5-1. Guanyen el Mataró, que continua invicta en aquesta Lliga. De fet, és el vigent campió de Lliga. Guanya 5-1 contra l'Etxeide, que encara no ha puntuat. Avui també a les 9 del vespre, duel català entre el Terrassa i el Sant Feliu. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Just one.
Bona tarda, és dimecres 30 d'octubre de 2024.